ratificar que no renunciaran a la consulta d'autodeterminació a Catalunya. També ha estès la mà, com ha dit el líder de Podem, al sector sensat del PSOE.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Tornem amb més informació a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
El Faristol Menorca, amb Carlos Marquès i Lola Maigues.
Bon dia i bon any, amics i amigues del Faristol Menorca d'IB3 Ràdio. Es donen la benvinguda a 2017, un any que com poc s'aventura incert, amb un context polític, social i econòmic convuls, del qual n'és exemple el resultat de la reunió del Consell Polític i del grup parlamentari de la CUP, celebrada ahir, que va rebutjar investir Artur Mas com a president de la Generalitat enmig de la divisió interna. Va deixar aquesta decisió Catalunya en serioses dificultats per formar govern, com també les té Mariano Rajoy, per fer el mateix a nivell estatal. Sembla molt inestable aquest any, malgrat els indicadors que albiren que el pitjor de la crisi ha passat. I l'any que s'ha estrenat està ple de dubtes per a molts i en molts àmbits, una afirmació que no hi ha discurs institucional que pugui contradir. Però aquest any recent començat ve acompanyat de com a mínim dues certeses aclaparadores. Va estrenar-se amb música en centenars de racons del planeta gràcies, entre altres coses, al tradicional concert de cap d'any. I la música sempre és un bon començament. La segona certesa és que va començar un any amb 366 dies per endavant per invertir la tendència. 2016 ens ofereix 366 oportunitats úniques per a un any millor en el que nosaltres, millors cada dia, siguem els protagonistes. Potser en l'any que acabem de començar no hauríem d'aspirar a tenir més diners, més amics, més seguidors, sinó a ser millors. Millors cada dia. Perquè en un context incert i convuls, només l'excel·lència individual i col·lectiva permet superar amb èxit tots els obstacles i ajuda a créixer personal, professional i socialment, fins i tot, sobretot, en l'adversitat. Amb aquest propòsit, ser millors cada dia, es convidem a viure aquest 2017. Sort i ventura.
Per suposat que ens sumem en aquesta crida que va ser nostra companya Lola Maiques. Dit això, amics, els convidam a pujar al nostre faristol. Avui comptarem amb Héctor Pons, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mó, que ens avançarà com serà l'arribada dels Reis Mags al port demà per la nit. Pedro Monjo, delegat del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears a Menorca, ens atracarà les novetats en matèria de justícia digital. I, finalment, el nostre apartat gastronòmic, Richard Watts de Tejada, de Can Bernat d'Esgrau, i també el nostre amic Patrick James, del restaurant Pan i Vino de Torrat, ens proposaran una nova recepta per a saludar aquest començament d'any. Abans, però, amics, anem a repassar quina és l'actualitat informativa d'aquest dilluns, dia 4 de gener de 2016.
L'Ajuntament de Ciutadella reitera que el Teatre d'Esbor no és funcional.
Aquesta és la conclusió de l'estudi arquitectònic i jurídic que ha enviat el Ministeri de Foment, que és qui va pagar les obres de rehabilitació. Aquest estudi compara el projecte inicial, el modificat i la situació actual de les obres, en què es van detectar una seixantena de deficiències i que fan que no sigui funcional ni es pugui equipar. És la segona vegada en poc més d'un any que l'Ajuntament envia un informe al Ministeri. Mentrestant, el teatre continua tancat des de l'any 2006.
El sector lleter a Menorca tanca un 2015 amb alts i baixos. Va començar amb l'incertesa de la desaparició de la quota lletera i acaba amb malestar i nervis perquè són moltes les explotacions que no han cobrat totes les ajudes de la política agrària comuna procedents de la Unió Europea. Per al 2016 preveuen un bon any.
El sector lleter menorquí va veure amb desconfiança la desaparició de la quota lletera al mes d'abril, però 9 mesos després el preu de la llet s'ha mantingut i el problema ha estat el retard en el cobrament de les ajudes de la PAC, la Política Agrària Comuna. De les 400 sol·licituds d'ajudes a Menorca, n'hi ha un centenar de llocs que no les han cobrades i oscil·len entre els 3.000 i els 15.000 euros per explotació. Manel Martí és el secretari general del sindicat Unió de Pagesos de Menorca.
Clar, i la gent esperava que es doblés per poder anar pagant tot el que havia invertit en llavors, en guanos, i clar, fa mal anar, i és clar, aquesta gent que fiava que allà a mitjan novembre tindria aquesta partida de doblers, han quedat un poc a l'espera.
Unió de Pagesos diu que s'han fet més inspeccions que mai i que els han dit que cobraran les ajudes europees al gener d'un 2016 en què esperen que plogui, ja que la terra comença a estar seca. I en què també preveuen que sigui un any estable pel que fa al preu de la llet i el formatge.
La gent sembla ser que va un poc més animada econòmicament i el formatge va sortint. És veritat que de moment tant les empreses com el llet que fan formatge, com les empreses, com els artesans, en principi sembla que duen un bon ritme. Les perspectives sembla que són bones. Esperem que aguantin així i sobretot que no baixi el preu.
El que sí que ha baixat i ha causat satisfacció als pagesos i ramaders és el preu del gasoil, tant per la baixada del preu del cru com per la competència creixent d'empreses que en transporten a les finques.
I a Menorca, les botigues s'han aprofitat per obrir el primer cap de setmana de l'any. A diferència d'altres dissabtes, aquest darrer a Mó estava tot obert. S'acosten els Reis i alguns comerços ja han començat a fer descomptes i rebaixes.
Els carrers comercials de les illes s'omplen aquests dies de compradors. La liberalització dels períodes de rebaixes fa que la campanya de Reis se solapi amb les rebaixes d'hivern. Amb l'any nou ja hi ha descomptes de 20 a un 50%. Segons l'Associació de Comerciants de Menorca, Ascome, un 40% de les botigues ja han començat les rebaixes. Sentim un comerciant i alguns veïns de Mó.
Bé, jo sempre soc d'aquests que lleva les pipides, la pell i tal, però bueno, en guai. Jo crec que més he menjat abans de les 12, però bueno.
Passar-ho bé, salut tot l'any i amistat i amb tothom i salut.
Se'ns ha colat una bateria que no era, crec que és una bateria que van gravar en aquesta casa la nit del començament d'any. En tot cas, seguim. Els comerciants, com dèiem, esperen una bona campanya de Reis, per això han obert els festius al mes de desembre i aquest cap de setmana per ajudar ses majestats. A Menorca, enguany, els fillets han demanat moltes baldufes i articles de la patrulla canina. Sentim una botiguera que ven juguetes i més veïns que enllesteixen els darrers Reis.
Nosaltres tenim una certa edat ja, que si no hi posem un pot de viagreta no sé què farem, però bueno, mirarem de fer un parell de copetes i després ja acabarem de fer el que veiem de fer, o no?
Feina de lo nostre, salut, en tenim feina, teníem, però...
Tenim feina i tenim salut i...
Perdonin aquesta petita desfeta, però crec que hi ha tornat a haver un petit problema amb les bateries. En tot cas, els preguem que ens disculpin. Malgrat que la majoria encara prefereix comprar a les botigues físiques, enguany es preveu que una de cada cinc compres de Nadal es faci per internet.
Mallorca i Eivissa ja tenen un nom en el món de les pel·lícules i els anuncis. Ara és Menorca qui vol fer-se un lloc com a plató de rodatge. Per això ha nascut Menorca Location, una plataforma que vol impulsar la demanda de serveis audiovisuals a l'illa i que compta amb el suport de la Conselleria de Cultura i la Balears Film Commission.
Com a plató, i malgrat el seu potencial, Menorca ha estat poc explotat. Per això Menorca Location vol atreure a l'illa produccions cinematogràfiques, publicitàries i fotogràfiques. A diferència d'Eivissa, Mallorca o Malta, Menorca és un lloc gairebé verge. Fernando Danuzzo és el productor de Menorca Location.
Es un entorno en donde no se ha hecho nada. Cuando tú ruedas o estás haciendo un anuncio, es muy importante cómo se desarrolla el entorno, las personas, la gente, la predisposición. Creo que eso es un factor positivo. Y el hecho de que son también localizaciones nuevas.
Així com el 1976, el film anglès Spanish Fly va ser pioner a Menorca i Cales Fonts com a taló de fons, fa poc Isla Bonita de Fernando Colomo va tornar a portar Menorca a les sales de cinema. 40 anys després, l'illa encara és un filó per explotar i la productora creu que té la solució a la falta del material especialitzat i les comunicacions en l'exterior. Sentim el director tècnic de Menorca Location, Manny Pérez.
Pero nosotros ya, preveyendo todo esto, pues hemos previsto el tema de material, hemos contactado con gente de Mallorca, gente de Madrid, que nos dan ese soporte porque también a ellos les interesa. O sea, mucha gente ha visto el potencial que tiene Menorca y le interesa que esto vaya para arriba y colaborar con nosotros.
La bellesa del paisatge, les hores de sol, les varietats de localitzacions i l'accessibilitat són punts a favor per fer de Menorca un plató reconegut que es tradueixi en un impacte econòmic positiu.
D'ençà del 1973, les monges clarisses de Ciutadella representen cada any el naixement de Jesús, però sempre tractant d'introduir-hi algun element innovador. Aquesta vegada, Belén s'ha inspirat en els paratges naturals de Ciutadella i ho ha fet amb un missatge ecologista. És la resposta a la crida del Papa Francesc per tenir cura del planeta.
Jesús neix entre estalactites i estalagmites dins un fantàstic paratge, les coves de Cala Blanca. No és l'únic element natural que es descobreix en un dels betlems més visitats de Menorca, el de les monges clarisses de Ciutadella. I és que la representació del naixement de Santa Clara s'ha de llegir a cap pic en clau ecològica. Carme Mesquida és l'abadessa de Santa Clara.
La idea del Papa Francesc, que se l'heu dit així, diu que hem de cuidar la nostra casa comú, el nostre planeta. I clar, nosaltres vam pensar, Menorca, reserva de la biosfera. Nosaltres segons que no hi podem arribar, però en el nostre entorn petit sí que hi podem arribar.
I és en aquest petit entorn on els monges han reproduït un tram del camí de cavalls entre el pont d'en Gil i el far de Truig. Cada element té un significat, com la cova, Carme Mesquida.
La cova simbolitza aquest endins hermós dins nosaltres, que és aquí on hi ha la bellesa, la bondat, el bé.
La dedicació als detalls més petits que demostren cada any les monges explica l'entusiasme que suscita sempre aquest pessebre monumental.
Els edificis que se superen cada any, perquè hi ha un moment que no s'hagi límit.
Està tot superperfecte, però només faltaria que caigués aigua desnivolat, i en aquell moment ha caigut aigua.
Me ha llamado mucho la atención ver el mar, porque claro, un Belén con mar no, nunca lo he visto, y la verdad es que es muy bonito.
M'ha agradat bastant lo desnivolat i m'ha agradat molt.
Els que encara no l'hagin vist, no cal que s'amoïnin. Hi ha temps, vint Sant Antoni.
I ens ocupem ara dels titulars d'avui de la premsa menorquina.
Sí, Lola, el diari Menorca titula «Els centres històrics de l'illa queden exclosos del subministrament del gas natural» i explica que, com a mínim, fins al 2020 el projecte no contempla la canalització en aquests indrets ni tampoc en nuclis com es Grau, Cala Morell o l'Argentina. I que les tres plantes d'emmagatzematge i més de 100 quilòmetres de traçat costaran 32 milions d'euros. La fotografia de portada, titulada «Reis de les rebaixes», és per a les franquícies que seran oferint descomptes de fins al 75% a dos dies, un ja, de la cavalcada de Reis.
El portal menorcaldia.com obre en fotografia en clau teatral i titula «El primer gris triomfa en el principal». Explica que el Coliseu Maonès, ple a vessar, va gaudir amb la primera de les representacions del famós musical. Conta també el digital que els bons van obligar a suspendre la Sant Silvestre de natació a Cala Sant Andrià, encara que van recaptar-se 430 euros per la Fundació Vicent Ferrer i que sos patrimoni marítim carrega contra l'autoritat portuària de Balears per descuidar la Solana de Maó.
L'altre digital, Menorca Diari Oponés, obre amb aquest titular: els balears podran renovar de manera gratuïta la targeta sanitària a partir d'aquest dilluns, en referència a l'eliminació per part del govern de la taxa que s'havia de pagar fins ara per obtenir aquest document. També compta el portal que es mitjor gran crearà el Museu del Cavall i el Jaleo a Vinicodrell de darrere.
Per part seva, els nostres companys d'IV3 Ràdio i Televisió parlaran de la cavalcada de Reis a Maó, de la situació del Teatre d'Esbor i de com ha estat el 2015 pel que fa a la producció de vi de la terra de Menorca. I fem una puntada del temps que esperem per avui.
Sí, Lola, avui amb un temps un poc lleig. Cel ennivolat a cobert, amb alguna precipitació feble i ocasional, temperatures en ascens, que serà notable pel que fa a les nocturnes, quedant les màximes al voltant dels 19 graus de màxima i els 15 de mínima. A partir de les 8 del vespre s'activa, atenció, avís groc per fenòmens costaners. S'espera vent del suroest, força 6 a 7, que deixarà ones de 23 metres.
Comentaris, opinions, suggeriments, alguna denúncia que voleu fer? Ara podeu deixar-nos els a
elfaristolmenorca@ivetradio.com.
El teu canal de contacte amb el nostre programa. Participa-hi!
S'atraca ja la festa de Reis i, com és habitual cada any, tant l'Ajuntament de Ciutadella com l'Ajuntament de Mur, com els diferents ajuntaments de Menorca, des de fa dies ja estan immersos en els preparatius. Tenim amb nosaltres en Héctor Pons, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mur. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Carles.
I també tenim en Jeroni Comelles, que és organitzador de la cabalgada aquí a Mur. Bon dia, Jeroni.
Bon dia, Carles.
Bueno, com es presenta la cabalgata, Héctor, enguany? Un esforç més de l'Ajuntament, un esforç obligat, perquè són unes festes entranyables i, sobretot, unes festes que, com sempre, estan pensades i adreçades en els més petits.
Exacte. Jo, com he dit en altres ocasions, és una d'aquelles activitats que, tot i que es fagin any rere any, no?, i que als ciutadans m'ho sembla que no suposen cap esforç important perquè sembla que és el de sempre, pues no, efectivament suposen un esforç molt gros per les persones que ho organitzen. Nosaltres, en el Departament de Cultura, tenim un personal limitat i afortunadament tenim la sort de tenir en Jeroni i tots els seus col·laboradors que mos ajuden a organitzar i a coordinar tota la cavalcada de Reis. És una cavalcada que està marcada per algunes limitacions de recorregut i de seguretat i de carrers estrets, etc. I per tant té un marge de maniobra també limitat, però que hem intentat que sigui el més participativa i amb algunes novetats respecte dels anys anteriors.
Ara tots ens comentarem. Jeroni, però sobretot recau molt la responsabilitat, no?, d'organitzar aquesta cavalcada, naturalment amb el suport, la col·laboració de l'Ajuntament de Mur. Però en aquest cas també quanta gent hi ha darrere l'organització de la cavalcada? Quanta gent hi ha fent feina?
Fent feina, fent les carrosses i totes les coses aquestes, podem dir que hi ha tota la brigada municipal i, a més, hi ha una mitja d'unes 10-15 persones que feien feina amb els horaris en què la gent no s'ho pot imaginar. és una feina discreta, que no es veu, però que els resultats hi són, pues, demà de vespre.
Conteu-nos més o menys, bon dia, Jeroni, bon dia, Héctor.
Bon dia.
Com s'articularà, com venen, on venen els Reis, en qui estaran acompanyats, no sé, una mica com seran aquesta cavalcada?
De fet, respecte de anys anteriors no hi haurà cap canvi molt significatiu. Jo considero que en una festa com aquesta, en la qual els principals protagonistes són els fiats, el més important és mantenir la tradició i la coherència al llarg dels anys, perquè és això el que li dona sentit i li dona significat. Si quan hi ha un canvi de govern hi hagués cada vegada canvis importants en les carrosses dels Reis, arribaria que crec que fins i tot perdria una mica de sentit, no? Crec que hem de conservar les coses que funcionen bé, intentar millorar aquelles que siguin millorables. Jo m'agradaria, amb aquests 4 anys que tenim de mandat, millorar els aspectes de la seguretat i també una mica la voluminositat de la cavalcada dins les limitacions que tenim, però això enguany també hem intentat posar més punts de llum a la costa de l'espart de Rutxina perquè hi hagi una mica més de visibilitat. Hi haurà la participació també enguany com a sorpresa per als fiets, per als qui no mos escoltin avui, perquè els qui mos escoltin ja ho sabran, de llumets que participaran dins la cavalcada. I comentar també que, donades les inclemències meteorològiques que tenim avui, i com que les de demà sabem, però mai les podem controlar, tenim també prevista l'opció de Santa Maria com a espai alternatiu, no?, per l'arribada dels Reis. En el cas que hi hagués pluja o que hagués plogut molt i per seguretat no poguéssim dur a terme la desfilada.
Jo, senyor Pons, voldria donar-li personalment la enhorabona, una felicitació per un apunt que acaba de fer vostè de mantenir una mica les tradicions. Aquest ha estat un any molt convuls en el pel que fa a les tradicions nadalenques en molts punts d'Espanya, novetats que s'acaben d'entendre més o menys, que s'han de respectar, però a mi personalment m'agrada sentir que anem a fer una cosa normal i que un canvi de govern no ha de significar el canviar unes tradicions que, més enllà de les connotacions religioses que puguin tenir, com és el cas de la cavalcada de Reis, formen part de la nostra tradició cultural. Ja dic que és una felicitació molt a títol personal, supos que en Carles la compartés, però aprofit per deixar-ho, ja que vostè també ha fet referència a aquesta continuïtat de les tradicions.
Sí, efectivament, crec que no val la pena amb una cosa tan sensible i tan bueno, amb aquest caràcter tan màgic com són els Reis, no hi ha per què mesclar-hi segons quin tipus de contingut polític que puc compartir o no, però que en aquest cas no consideres que sigui el lloc adequat per fer segons quina política.
Molt bé, i bueno, veient que s'han previst, per tant, totes les possibilitats, fins i tot aquestes inclemències meteorològiques, perquè crec que ens en arriba avui una de bona, perquè no fa massa bona cara al cel, no? Tot s'ha previst, tot s'ha de tenir en compte, no? I aquest, supos que la meteorologia és un fenomen que està aquí, no? I que l'han de barrejar, no?
Exacte, en Jeroni us pot explicar segur molt bé la previsió que tenim en aquest cas.
Endavant, Jeroni.
Bueno, pues la previsió serà que els Reis arribaran amb el vaixell, ben igual que estigui previst, que avui dia això no es modificarà. El que, si en cas de seguretat haguessin de no poder treure les carrosses, de que plogués, totes aquestes coses, pues els Reis serien recuits per un minibús a l'estació marítima d'esport, que ens arriben sempre, i des d'allà pujarien per la costa de les voltes, respectant un poc el recorregut que ja tenim establert, fins a arribar a Santa Maria. I dins Santa Maria seria on farien els parlaments, on rebrien els fiets i farien l'acte allà dintre. Això seria un poc en cas de que el temps mos falli, que fiem que no.
En principi, com sempre, aquí fer previsions de quanta gent s'espera és completament impossible, o sí que teniu més o manco unes previsions de la gent que s'acostarà o que s'atracarà a veure aquests Reis Mags?
Jo no ho sé, i amb el mig any aquest que fa que som regidor encara no és una cosa que hagi après a calcular, ni amb el cas dels Reis ni amb altres. A vegades organitzes una cosa pensant en una quantitat de gent i te sorprèn en positiu, i a vegades ve menys gent de la que esperaves, però jo crec que, bueno, els Reis sí que són un esdeveniment bastant multitudinari, no, amor? Els espais on es fa la desfilada, com és les costes, les voltes, la plaça Constitució, etc., fan també complicat que hi hagi un recompte de persones assistents, però esperam que el màxim de gent i que sigui desgust de tothom. Hi haurà 800, tenim 850 quilos de caramels preparats per tots aquells que mos venguin a veure, perquè els Reis puguin fer, com és tradicional, el llançament a tots els fiets i fietes d'amor. I bé, jo com a fet destacat, destacar la participació, la implicació de tothom que ho fa possible, i també l'agraïment a vosaltres per tota la col·laboració que feu sempre amb els actes de cultura i festes, en aquest cas, que és el que me correspon.
I el recorregut, senyor Pons, serà l'habitual, no? En principi,
sí,
si no hi ha...
Sí, el recorregut serà l'habitual de sempre. Jo, és cert que quan vam començar a xerrar dels Reis vaig comentar la possibilitat de modificar aquest recorregut, sobretot a la zona de Plaça Espanya, diguem, davant del Mercat del Peix, perquè és un punt complicat, no?, per el volum, per les dimensions de les carrosses, els tràilers que hi participen, i aquella volta cap a Portal de Mar, bé, jo ho sé, i ells també ho saben, que és una mica complicada, però les alternatives m'ho duen a fer un recorregut totalment diferent, més llarg, i per tant vam desestimar aquesta opció. És cert que de cara als propers anys intentem millorar la seguretat, el que fan és això, el que deia, les plataformes, els camions, carrosses, que, bueno, és millorable en alguns aspectes, no? Sempre.
Jeroni, heu fet referència a que participaran en guanyes llumets en la cavalcada. A qui més s'heu enredat? Perquè sempre que se fa una cavalcada, sempre que se fan actes d'aquestes característiques, diferents entitats sempre estan predisposades a participar. Quines seran les que participaran en guany?
Pues en guany tenim el grup de cavallers, tenim la pima de Cormar, la pima de l'escola de Sant Josep, tenim l'escola de música de Dagio, tenim el grup de Vidalba i l'agrupament Escolta Tramuntana, l'associació cultural Magonis i la banda de música de Mot, Geganters. Espero no deixar mai ningú, és que no ho tenc.
El grup de cavallets.
El grup de cavallets, sí, l'he dit el primer, i crec que... No sé si m'ha deixat ningú, i si me'l deix que me disculpi, però som molta gent i som en moviment, poden ser al redor de 300 persones participant dins la cabalgata en aquell moment.
Jeroni, des de quan es comença a preparar una cabalgata com aquesta? Deies una... que feis feina una mica com els Reis, no? Es vespre quan tothom dorm. No? Una mica
sí, normalment quan estem davant els ventiladors més d'agost solen començar ja a donar-li voltes a la cosa, en què sembli un poc estrany, a vegades m'ho diuen, i voltes ja estic pensant en això. Pues sí, hem de pensar, a veure, que són moltes coses, és molta gent, són moltes entitats, i per coordinar-ho tot i juntar-ho tot i que tot funcioni, pues, és molta feina, molta.
Caram, des de segur.
Ningú s'ho pot imaginar. No s'imagina, vull dir...
No ho haguessin dit, no?
És feina d'Ilford, com deien altres, de patges o de gent màgica, perquè és que surt.
Héctor, quan regidor de l'Ajuntament de Vic, quin és el pressupost enguany per aquesta cabalgata?
Aproximadament ronda uns 8.000 euros aproximadament, entre, com us comentava, qüestions que es veuen i qüestions moltes que no es veuen, no? Com puguin ser assegurances, com puguin ser manteniment de les rodes, la petita ajuda que fem en els tractors i persones que ens ajuden, la sonorització, que a vegades és una cosa difícil de veure i de valorar econòmicament, però sonoritzar els diferents espais perquè hi hagi música, perquè hi hagi la microfonia adequada, etc. Tot això d'una suma d'uns quasi 8.000 euros que s'assumeixen cada any, alguns anys una mica més, no? També en funció de les despeses que hi hagi en carrosses i en indumentària o en altres despeses de la producció de les carrosses. De cara als anys pròxims, es ve que jo vaig xerrar amb l'Ajuntament de Sant Lluís per intentar compartir una mica la preparació de les carrosses dels Reis, donat que ells la celebren el dia 6 matí. Això ens permetria que amb inversions similars a les que fèiem actualment poguéssim tenir uns millors resultats, no? Donat que entre els dos ajuntaments podríem fer, bueno, compartir carrosses, compartir algunes de les necessitats, de qüestions de seguretat, etc. I, per tant, en aquests propers anys estudiarem aquestes opcions i intentarem així donar-li una mica de novetat i una mica més de volum, com deia, les carrosses dels Reis.
Doncs no és cap mala idea. I comentaven que no l'Ola donava les gràcies a la regidora de Cultura per mantenir vives aquestes tradicions, per donar-li continuïtat, i és que tots som una mica fiats, no?, en aquesta nit de Reis. Què ha demanat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Moa a les majestats d'Orient per aquestes festes?
Mira, jo he demanat... No, ara no tenia preparada una resposta per això. De fet, tampoc la tenia per l'altre.
Doncs arribem demà als Reis, s'ha de fer demanat, dia, senyor Pons.
He demanat algunes coses que havia de fer per que meva. He demanat una estora per tenir dins entrada, perquè encara no en tenia, i ara que comença a ploure faig pavades per a tot. I també he demanat un corbatí blanc, he demanat un jaleco blanc, perquè enguany, com sabeu, me toca sortir de com a caixeval les festes de Gràcia, i per tant he de començar a preparar ja una mica la indumentària que necessitaré.
Fixa't, el regidor pensa en l'estiu i en Jeroni pensa en l'estiu, pensa en el gener.
En Nadal.
I Jeroni, finalment, també quins desitjos són els seus per aquestes festes de Reis?
Home, els nostres desitjos sempre són arribar en el cor de tots els fiers, que l'il·lusió no es perdi, i que tothom s'ho passi molt, molt, molt bé, disfruti molt, i que després tothom pugui tenir el seu regal, per petit que sigui.
Molt bé. Héctor Pons, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Moa, Jeroni Comelles, organitzador de la cabalcada, gràcies a tots dos, i bueno, que sigui una fantàstica i màgica nit de Reis.
Molt bé, gràcies. Espero que també us duguin tot el que demaneu.
Gràcies.
Esperem.
Adéu.
Adéu.
Són les 12:33 i això és el Faristol Menorca, d'IV3 Ràdio. I com cada dia puja el nostre faristol, Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep.
Bon dia, Menorca. Immersos en el cicle festiu que arrencà amb les festes de Nadal, començam el nou any amb la incertesa de qui formarà govern a la Generalitat de Catalunya i també a Espanya. Demà és la nit màgica de la il·lusió dels Reis d'Orient, als qui demanam carregaments de diàleg, voluntat de pacte i enteniment per a trobar fórmules que permetin superar aquest moment d'incertesa i dubtes. A Menorca també hem de ser capaços de posar-nos d'acord entorn a grans qüestions com quin ha de ser el model territorial, la xarxa viària, el model turístic i la llengua que tots qualificam com a pròpia i genuïna, però mantenim desacords i discrepàncies. Menorca i els menorquins, que en moments de precarietat i pobresa van haver d'emigrar de la seva illa nativa, han estat capaços de superar altres situacions adverses amb la seva empenta i capacitat emprenedora. Els canvis, avui, són molt ràpids, accelerats, impulsats per les tecnologies de la informació i la comunicació que permeten superar l'aïllament, un fet geogràfic que provoca els costos d'insularitat. Però som únics al món, tenim imatge, bons productes, molt més que paisatge, sol i platges. El repte consisteix en unir esforços i capacitats. Ens ho mereixem i ho necessitem. Bon dia, Menorca.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
IB3, deu Nadals amb tu.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
...2016 és l'any en el qual la justícia digital ha d'arribar a Menorca. A poc els jutjats s'han anat preparant per aquest trànsit que vol acabar en el paper, en els jutjats de la nostra illa i de la resta d'Espanya, i començar a treballar una mica més per internet. Alguna cosa està canviant en la justícia, de la qual sempre se'n parla, de que li falten, li manquen mitjans, tant materials com humans. Això podria ser una ajuda, però no serà fàcil. Per parlar, tenim a nosaltres en Pedro Monjo, és el delegat del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears aquí a Menorca. Bon dia, senyor Monjo.
Bon dia.
Com dèiem, aquest és l'any en el que la justícia digital hauria de tenir una empenta aquí a Menorca. Estàvem comentant que benvinguts els nous mitjans, però que fàcil no serà, no és així?
Efectivament, no és fàcil. Ja li puc dir que molts dels meus companys que el sistema aquest de l'ESnet es troben en dificultats per poder connectar d'avui matí. Rellat amb un i es passava que estigui en contacte amb l'ESnet i no li funcionava. Bé, això passa sempre al principi, suposant que en uns quants mesos això es posarà en bé en borda.
Per al que no estigui informat de què suposa aquest l'ESnet al que vostè està fent referència, expliqui'ns una mica com se vol fer una implantació de les noves tecnologies en el dia a dia de la justícia.
Bueno, bé, hi ha dues fases. Vull dir que el tema de la comunicació dels professionals, procuradors i abogats amb la justícia, ja l'any passat els procuradors tenien que canviar la documentació tot en sistema informàtic. El que passa d'aquest any, vull dir, pràcticament a partir d'avui, és que els abogats que vulguin actuar al jutjat els casos que no sigui necessari la intervenció de procurador, doncs es tenen que donar d'alta també aquest sistema de l'ESnet, tenir una firma digital garantitzada i, bueno, tot aquest sistema. El que significa això és que els professionals podran enviar al jutjat la demanda i la documentació en lloc d'en paper, o podran enviar per un sistema informàtic. i després el jutjat ja ho imprimirà o no, això ja depèn de cada un.
En principi, els advocats supos que han rebut aquesta millora amb un sentiment una mica en contra, per dir-ho d'alguna manera, entre altres coses, perquè s'està molt acostumat a treballar amb els procuradors. No sé com queden una mica aquestes relacions tradicionals entre advocats i procuradors, si desapareixeran aquestes relacions o, pel contrari, l'únic que passarà és que els procuradors s'acostumaran a fer feina per als seus clients, que són en primera instància els advocats, a través d'aquest sistema.
Sí, bueno, no, aquest sistema, vull explicar que hi ha procediments judicials que és indispensable l'actuació d'un advocat i un procurador. Hi ha altres procediments judicials, que són més senzills, que no és necessària la intervenció del procurador, basta que sigui l'advocat. I també vull dir que hi ha altres procediments, que si sempre de jurisdicció voluntària, que no fa falta ni siquiera ni advocat ni procurador, que el particular podria inclús actuar davant dels jutjats pues, directament. La relació entre advocats i procurador pues, sempre ha estat bona, vull dir que quan casos són necessaris, l'advocat pues, agafa un procurador per fer la feina, vull dir que no hi ha una competència entre, vull dir, les relacions sempre han estat molt bones. El que passa és que ja, pues, clar, el procurador pues, té un gasto, i ja hi ha clients que diuen, hombre, si no és necessari, pues, m'ho vull estolviar i en tot cas jo ja faré de procurador o he recollit les notificacions. Això és l'única diferència que hi ha.
Projecte de justícia digital. Bon dia, senyor Monjo.
Bon dia, bon dia.
Persegueix dues coses. Una, accessibilitat, i d'altra, paper zero, que se'n diu paper zero. Però paper zero és un concepte molt interessant. Eliminar la paperassa, per supost que d'avui per demà és impossible, no?
És impossible, això és una entelèquia. Bueno, jo encara no m'ho crec, pot ser que jo sigui antic, però vull dir que paper zero, res de res. Vull dir que els professionals envien la documentació, diguem, via telemàtica al jutjat. Però el jutjat, el que jo sé, és que després ells graven la documentació i la demanda. Vull dir que tota la documentació que rep, després s'imprimeix al jutjat. Després hi ha que fer còpies per l'altra banda. Vull dir que a vegades el mateix jutjat te demana que li diguis les còpies ja de tota la documentació que es presenta per via informàtica, o les còpies per enviar a la part contrària. No? Vull dir que, de moment, paper zero, no, jo no sé el futur, si tot els expedients judicials quedarà un suport enterament informàtic. De moment ho dubto, però vamos.
Hi ha una altra qüestió molt interessant, això ens competa a tots, també sí. com a possibles usuaris de la justícia, sí, i és que si estem immersos en qualsevol procés judicial, en qualsevol moment haurem de poder, o si més no, aquest és subjectiu, no, senyor Monjo?
Sí.
Consultar en quin estat es troba el nostre procés, és així?
Sí, això encara jo no ho he vist, vull dir que hi ha un principi, el sistema que tenen ara els bancs i les companyies de seguros amb els presidents judicials, vull dir que una persona a través d'un codi tu pots entrar al teu assumpte i pots mirar quina és la situació, vull dir que pues, aquí, si l'abogat la part o el procurador que té un procediment judicial pues, a través del seu codi pues, podria entrar a veure com està la situació del procediment. Això encara li tinc que dir que experiència zero. No sé com sortirà el futur, no li tinc ni idea, vull dir que no veig que sigui impossible, d'això ja dic, es fa als bancs i companyies de seguros. Suposo que el jutjat no aniria cap inconvenient, al final al cap el que està al jutjat només podria tenir accés les parts interessades, no seran accés a tot el món, sinó que és només que tenen el codi per poder entrar dins aquest expedient.
En principi s'ha fet formació per enfrontar aquesta implantació de noves tecnologies, aquesta digitalització de la justícia?
Sí, bueno, el Col·legi d'Advocats de Balears, i suposo que tots els col·legis d'Espanya, pues, han fet cursos digitals pues, als professionals pues, perquè bueno, classes d'informàtica, no?, per saber com funciona aquest sistema. Tenim que dir que els molts d'advocats, pues, sobretot a partir d'una certa edat, entre els que m'incluyo, pues, no són molt habituals de temes informàtics. Ara els advocats joves, d'una edat de 40, 45, 50 cap a baix, ja ho tenen més de mà. Vull dir que, però sí, el Col·legi d'Advocats ha fet cursos de formació per veure com manejar les NEP. Ja dic, encara tenim problemes que no pots treballar la documentació o que no et connectes, però això suposo que això passa com a totes les coses. Al principi hi ha complicacions i després això ja funcionarà, suposant, bé.
Aquest projecte de justícia digital, de fet, arribarà a Menorca ara, o s'aproveu que arribi a Menorca ara a partir d'aquest mes de gener, però ja es va començar a implantar l'any passat a altres indrets de l'estat. De fet, subjectiu no és dolent. El Ministeri assegura que durant 2015 ha pogut estalviar una xifra que, déu-n'hi-do, 94 milions d'euros gràcies a 46 milions de notificacions que se van fer a través d'internet, no? En la seva majoria adreçades a procuradors. És a dir, l'objectiu és bo i se suposa que van caminat a estalviar temps, a estalviar paperassa i estalviar doblers, perquè són milers de milions, imagino, de fotocòpies que es fan al cap d'un any, no?
Doblers de tots, la justícia els paga amb els pressupostos generals de l'Estat, vull dir, la justícia en principi és gratuïta, hi ha les tasses, però vamos, el que queda de tasses encara hi ha un gasto, però en principi la justícia és gratuïta, i efectivament les notificacions a procuradors i tal, tot això es fa, ja fa estona, almenys un any, que es fa via l'ESnet, vull dir que aquí no hi ha paper. També hi ha un avantatge, que és la rapidesa, vull dir que el jutjat ho envia, diguem, per via informàtica, l'ESnet, al procurador, i aquest en un segon pitja i li envia el seu abogat perquè se n'entemi. Mentre que on té el paper, doncs el procurador tenia que anar al jutjat, l'oficial li tenia que notificar, doncs, el que fos de cada procediment judicial, un darrere l'altre, tenia que mirar cada expedient, vull dir que guanyant temps, vull dir que els funcionaris poden dir que s'ha fet més feina positiva, no, diguem, mero burocràtica de notificar papers als procuradors, i més rapidesa per cap al professional. Tenim un inconvenient, vull dir, antes a vegades podies jugar amb els passos, dir, no me'l notifiques avui, me'l notifiques demà, això s'ha acabat. Ara però això era una cosa, una corruptela sana, no? Vull dir, no.
Clar.
Vull dir, però no, això ja fa estona que no es pot fer, perquè tu notifica per informàtic, aquí tal dia, tal hora, tal minut, es rebut la notificació.
Per tant, ja no es poden fer aquest trucos de malabarista, no?
No, a vegades és que vull dir, és que me fa falta un dia, escolta, aguanta-me el fins demà, això s'ha acabat, però ja fa estona, no? Però vamos, no era res de... No, cap mal sentit, només era utilitzar ben els plaços.
Quan podrem tenir qualque primer balanç o valoració de com està funcionant això? Haurem d'esperar tot un any? Possiblement els canvis es podrem veure ja en el primer trimestre?
Hombre, jo trobo que dins del primer trimestre podem veure com funciona. Vull dir, jo espero que dins d'aquest trimestre, per tots aquests lius que tenim de que l'ESnet no funciona, no connecto o el que sigui, suposo que s'anarà subsanant perquè tots els abogats es tenen que donar d'alta dins aquest sistema. Els procuradors ja hi són des de l'any passat, l'any passat o l'altre, però vull dir que els procuradors no tenen cap PEC, ells ja ho tenen d'antes. No tenen que tenir la firma digital, ara què passa quan presentes una demanda en sistema informàtic, clar, si hi ha una demanda que va en 500 documents, que el procurador tindrà que, pues, que fer grup de documents, és a dir, que posar en PDF perquè no puguin ser manipulats, vull dir que a vegades si has posat massa feixó aquí el sistema no funciona o tens que tornar a refer per posar menys pes, vull dir, tot això és una feina, diguem, que costa al principi, després ja a poc a poc sabràs que hi caben a cada 20 documents per cada PDF, diguem, doncs pues ja està, ja ho saps, no entenc, però vull dir, jo crec que en 3 mesos podem saber més o menys com va, que això vagi com a la seda, hombre, pues potser que serà un poc més.
Bueno, esperem que com a mínim sigui una manera d'agilitzar la justícia, de fer-la més ràpida, més propera i més moderna també, i que serveixi això en benefici dels ciutadans que vegin que els procediments van una mica més de veres i que se té la sensació de que la justícia funciona, que quan és molt lenta tothom diu que ja no és justícia. Senyor Monjo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb aquest nova passa de cara a la justícia digital. Esperem trobar-nos amb vostè en qualque moment, si les circumstàncies, pues, l'avinentesa, pues, ho fa possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè i a la seva disposició, com sempre.
Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge, a les 10 del matí, a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batalla el cor de la societat.
12:48, ens acostem ja al final del Faristol per avui, però abans ho farem, com feim tots els dilluns, parlant de gastronomia. I ho fem amb unes dates molt, molt especials, que són aquestes de Reis, després d'unes festes de Nadal que han estat també molt copioses en matèria gastronòmica. Saludem en Richard Watts, que és xef de restaurant
Can Bernat Desgrau.
Bon dia, Richard.
Bon dia.
I també tenim en Patrick James, que ha tornat ja de França, el tenim aquí, com deia ell, per la terra de la sobrassada i el formatge de Mó, amb un interessant WhatsApp. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Patrick, què tal?
Molt bé.
Hem volgut que estigueu els dos per preparar un menú ben complet. Jo suposo que hauríem de començar per el primer i això és el que ens oferirà en Richard. Richard, endavant.
Bon dia, jo faré un clàssic de l'any 80 que feia la meva iaia, que és un còctel de gambes per començar i un dos vi, un segon. Que és lleuger i així un poc xulo per Dia de Reis.
I senzill? A veure, endavant com seria aquesta recepta?
Home, jo faria un poc d'enciam variat. Si jo t'ho faria, saltejaria les gambes per posar amb enciam, amb una vinagreta de cítrics i gengibre i salsa rosa. I després del roast beef el faria amb una salsa espanyola en vez de fer amb la salsa gravy tradicional, amb verdures assades, tipus patates, nabos, bastanagues...
I després, com se fa aquesta salsa? Jo ja sé que tu ets molt de tubèrculos, ho acabes de dir. Com se faria aquesta salsa?
Aquesta salsa, pues, jo tenia una salsa espanyola, pues, amb caldo de vedella, bastanaga, triturada, ceba, i el deixaré coure una estona, passat tot pel túrmix, i seria com una salsa de bastanaga i ceba, amb caldo de vedella.
Uh-huh. El roast beef, té algun secret per fer-lo que estigui ben bo?
Home, el secret que provava la meva sàvia era el termòmetre. Quan arribava a 46 graus dintre el cor, el treia d'esforç, el embolicava en paper al bal i després ja deixava ja reposar 10 minuts i sempre sortia bo. El tenia molt endivinat.
Uh-huh. Patrick, en Richard va a lo segur, Cóctel de gambes i roast beef, no va dir històries, no?
Clar, no falles mai.
Sí, i després, bueno, tenim això, crec que firmam aquest primer, a l'Ola.
Ah, jo
sí,
no? Jo encantada.
Primer i segon el firmam. I després en Patrick, que ens durà sempre una clocada d'ull d'aquesta cultura francesa, i tot que havia preparat ell, i no pot ser d'una altra manera, una galette de roi, o ell es, no dirà com es pronuncia, un roscon de Reis de tota la vida, però llena, aquesta va farcida d'una crema, no? Un frangipan.
Frangipan, sí. Pues sí, al nord de França, bueno, lo que es el sur de França, lo que fan és la torta del rei, una miqueta com es fa per aquí, amb les fruits confitats, així. Però nosaltres, jo vinc del nord, i al nord lo que fem és una tarta de rei, que està feta de pasta de fulla, que la rellenem d'una crema de frangipan. I llavors aquesta crema frangipan, el que fem és barregem, per exemple, pues, el que tinc, nosaltres el que fem és 140 grams de polvo d'almendra, almendra triturada, després un barregem amb 100 grams de sucre i dos ous. I li podem afegir, pues, una miqueta de rom o una miqueta de calvados o algun brandy, i 75 grams de mantequilla, però mantequilla que no sigui fosa, que sigui blandeta. I aquesta crema ben petit, ben begut, ho posem damunt d'una pasta d'hojaldre i ho tapem amb una altra capa d'hojaldre. Fem un foradet petit al mig i ho posem al forn uns 25-30 minuts a 200 graus, després d'haver-lo pintat amb llema d'ous, i llavors ja ho tenim, sense oblidar, clar, posar la fava
I aquí a França, Patrick, també es fa aquest costum, no?, de posar alguna cosa a dintre.
Sí, es fa, sí que es fa. Es fa el que és la fava, el que és la judia, per el que ha de pagar la pròxima tarta, i després es posa una figureta dintre de la tarta. Després, pues, la gent fa, hi ha molta gent que fa col·lecció, per exemple, de lo que hi ha dintre de la tarta, de la figureta. Jo acaba de venir i ara he anat a Normandia, pues, per exemple, d'aquí el mes de juliol passarà el Tour de França, pues totes les figuretes estan amb el tema del Tour de França.
Ah, mira.
Me'n recordo uns anys, fa 25 anys o 30 anys, millor, era l'època en què el Walt Disney obria Disney a París, i llavors totes les figuretes feien referència a Mickey Mouse i tot el que havia.
Aquí a Menorca no haurien de fer figures de talaiotis, no?
Ah, mira, seria una bona idea.
No estaria malament, eh?
No estaria malament, no?
Seria una bona idea. Tenim dos xefs, tenim un menú amb un còctel de gambes, un roast beef en salsa espanyola, aquest roscón de Reyes amb inspiració normanda, i anem a anar a la sobretaula. Com que tenim dos xefs, a mi m'agradaria, si els tinguessin una taula, els demanaria quines tendències, què penseu que passarà a nivell gastronòmic a Menorca o a nivell nacional aquest 2017. Richard.
Realment està molt ben enfocat en guany. Hi ha moltes propostes interessants. Ara, avui m'estem d'agafar a la Pedrera de Pujol, fan un homenatge a en Miquel de Canagadet.
Uh-huh.
I van uns quants xefs interessants allà a fer en Doro i en Lidón i no sé qui més. Ha començat més any molt bé, estem a dia 4 i ja comencem
amb un reconeixement a un des de tota la vida, que això suposa que tenim una base per continuar endavant, no?
Sí.
En Patri, què penses que passarà i de què parlaríem en la sobretaula tu i jo, i Carles i en Richard, sobre gastronomia de cara al 2017?
Jo crec que sí, que tant los cuiners pues estem més preparats, viatgem més, i després pues la clientela mateixa surt de Menorca i veuen el que hi ha a fora de l'illa. Llavors estem tots una miqueta més al dia, i jo crec que sí, fa un pas endavant tot això.
Doncs no sé si algun dels nostres xefs convidats vol afegir alguna cosa abans de que tanquem aquest espai gastronòmic.
Bueno, sí, jo t'hi vull demanar una cosa. Ho he demanat també dos companys. Ràpidament, Patrick, què has demanat per Reis?
Pues res, sobretot salut per poder disfrutar i amb la família i tot, i com jo normalment no faig tot el tema de rei perquè no celebrem, pues ho celebrarem només amb la família i disfrutar, i sobretot pues salut, sobretot.
I en Richard, que està molt molt criat tot el 2015, que duran els Reis?
Jo el mateix que em parli, jo sóc anglès i fem un petit dinar en família amb els clàssics aquests, perquè sàvia ho era menorquina i poca cosa més.
La veritat és que som afortunats, perquè aquest és un programa menorquí que ha tingut l'oportunitat de contar en aquests micròfons en xefs de tradicions gastronòmiques de països que han tingut que veure la història de l'illa, com és el cas d'en Richard, ell mateix ho ha dit, ascendència britànica. En Patrick no ha deixat de dir-nos en les seves receptes d'on ve també, que és des de França, i ha estat un plaer tenir-los en el nostre espai gastronòmic, en aquestes receptes, aquests consells i aquest coneixement que tenen del sector. Moltíssimes gràcies a tots dos i molta sort en aquest 2017.
I molt bona
nit a vosaltres. Igualment.
Moltes gràcies.
A Menorca, 88.6.
But it's got no soul, and it's taking you so long to find out.
Tal dia com avui, de 2011, moria a Londres als 63 anys Jerry Rafferty a causa d'una insuficiència renal. A mitjans dels 60, Rafferty es va unir al grup folk de l'actor Billy Connolly and the Hepburns, amb els quals va gravar diversos discos. Després de tocar en solitari durant algun temps, va formar Steeler's Wheel. De nou en solitari, Jerry Rafferty va recollir el seu major èxit comercial al 1978 amb Baker Street i el seu famós solo de saxo. Amb aquest Baker Street acomiadem per avui el nostre faristol. Nosaltres tornem demà a les 12:05. Mentrestant, siguin feliços.
Servei